A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvingut en aquest dimarts. Aquí tinc dos convidats per a la tertúlia. Un dimarts doncs, que comença enfarinat, perquè en camp doncs, ja tenim una miqueta de neu. Xavier Altimir, benvingut.
Bon dia.
I bon any.
Bon dia i bon any.
Sí, no, espera, torna a dir bon dia i bon any perquè no tenies el micro connectat. No? Ara sí.
Pues ara bon sí. Dia i bon any.
Bon dia i bon any, Xavier. Xavier Altimir aquí amb nosaltres a la tertúlia Ràdio Valira. Per fer-nos companyia avui a l'estudi també i fer-te companyia, Xavier, Eduard Guillemet, benvingut i bon any.
Igualment, moltes gràcies.
Bé, ja que et tinc aquí, aprofito. Reforma de la Casa de la Vall, un èxit, perquè moltes persones en aquestes festes nadalenques sí. Ja l'han anat a veure. Més de 500 i alguna cosa la primera setmana, em sembla, o
sí,
per festes.
Sí, va anar molt bé, dius, més de 1.000. Sí.
Jo hi he anat, ha quedat espectacular, i ho parlava abans de venir.
Diu, m'alegro que us agradi, però ens ha costat sangre, sudor i làgrimes.
I diners també, o sigui...
Suposo.
Sí, suposo. Bueno, però ha quedat molt maca i... Sí. Visites gratuïtes fins a la Constitució, correcte? O sigui que sí. Animem tothom a anar-hi.
Sí, sí, a més hi ha els guies, està obert. Bueno. Ha canviat molt, s'està calentó, hem canviat la calefacció. Està...
Jo espero anar-hi el dia 8, que fem el Consell del Bui.
Ah, sí, clar.
A veure si ens autoritzen a continuar-lo fent allà.
A ser el Consell,
la consorcia,
sí,
sí.
Foc no. Això sí.
No, el foc ja ho sé.
El foc ja vam tenir lios, ja fa un parell d'anys vam tenir lios. Clar, és que a mi em passa una cosa. Sí, jo sóc de la vella època i, a més, era de la Consorci. I, o sigui, estic d'acord amb que se segueixi la tradició i es pogués fer foc. Però, esclar, estàs amb un bé d'interès cultural catalogat, és impossible fer foc. O sigui, hem de seguir la llei per una banda, la normativa per l'altra. A més, si fotem foc allà, començaran a saltar totes les alarmes de tot el barri. Saps?
Sí, sí.
Llavors, bueno, el que dèiem, potser per l'any que ve, que no serà el mateix, però muntar una mica de barbacó o d'alguna cosa que poguéssiu fer fora el foc. Però, esclar, el maco era fer el foc a la cuina.
Sí, bueno, no, ja està. Ja ens,
no pot passar res.
Ja fa, em sembla que ja fa 2 anys que no es fa
ja
foc
fa
i
que
no passa res. Aquest any la preocupació pels membres, per alguns membres de la Consorci era que entré a la taula.
Sí.
I diu, clar, on farem el Consell, no? Si no hi ha taula.
Jo crec que si aviseu al síndic abans,
sí,
la
suposo.
Podem posar.
Sí, sí.
La taula sí, és desmuntable.
Bueno, tenien que anar a demanar permís al cònsol sí. Aquests dies i sí. Suposo que se n'estan ocupant.
Jo suposo
bueno,
que
és una anècdota, però bueno.
Provisionalment, el que passa aquella taula pesa com un mort. Aquella taula és feta del Rossell. És feta dels anys 60. Tothom es donava...
Em sembla que la va ficar quan era síndic l'Estanislau Sangrà. Em sembla,
sí,
em
no,
sembla.
És del Reig, ja.
O del Reig?
La taula dels passos perduts és del 62, és del Reig.
Ai, perdó, sí, volia dir el Reig, sí, del Julià.
Sí, quan van fer la reforma
no,
van ficar la taula.
No, el Julià Reig, sí.
Que hi havia gent que donaven la taula com antiga. I està molt ben feta, però no ho és. Perquè, a més, vaig trobar no fa gaire, vaig ficar sota la taula i està firmada, Rossell. Tot el mobiliari de Casa de la Vall és tot fet als anys 60 del Rossell o tot comprat al drapaire de Sant Julià o coses així. Que es creia que moltes coses... És curiós perquè es creen mites. Per exemple, hi havia aquelles celles de muntar a l'entrada,
sí,
si
sí.
Us recordeu. Es deia que una era d'una casa de la Cortinada, l'altra era d'una casa d'en Camp, de les cases fortes, de Cal Joan Antoni de Calduedra, em sembla que era. Bueno, doncs no. Perquè vaig trobar una llista en 1965 de les coses que es compren, i es compren les dues celles. Una al drapaire de Sant Julià i l'altra al comú de Sant Julià. O sigui que és interessant que es va creant això, saps? O sigui que si el bisbe Belllloc havia pujat... No!
Sí, són, no diríem, usos i costums, però tradicions, com dius tu molt bé, Xavier, dius que, bueno, són maques que es vagin perdonant i transmitint
sí,
de generació en generació.
I tant que sí, clar que sí. Però,
sí.
Bueno,
sí,
però
sí.
El que passa és que ho hem d'anar adaptant tots, saps? Vull dir que no...
Ara que parlàveu de foc, jo la cuina sempre, no és el que em fascina, no? Però, i és una cosa, diguem, molt, molt senzilla, són les cremalleres per a les olles
sí.
Per tenir l'alçada. Sempre és una cosa que...
Els cremalls.
Mm. Els cremalls.
A la cuina el que vam fer, el que vaig fer perquè me'n vaig cuidar jo personalment de la cuina, va ser treure tots els trastos que no servien. Clar, a la cuina tenies un parell de guineus, i tenies esquelles, i tenies esclops, i tenies... Això no anava amb la cuina a Casa de la Vall. Són coses que es van anar portant a posteriori. I es va fer una mica de
museu.
Sí, però de racó, museu...
De reliquiari.
Amb trastos. Llavors vaig treure tot això, vaig buscar la documentació dels viatgers, dels menús i de lo que menjaven i com menjaven els consellers, I llavors, a partir d'aquí, vam agafar del 1800, començaments del 1800, no arriba al 1850, 1830, em sembla que era, que hi ha una descripció molt bona de com mengen i amb quina vaixella mengen. Mengen amb vaixella d'estany, un porró entre cada dos consellers i els coberts i tot això. I a partir d'aquí vam començar a recuperar, a buscar una vaixella d'estany, és a dir, esclar, 12 plats iguals. En trobes, però 12 no, però en trobes de sueltes, aquests plats d'estany francesos, saps, amb el cello. Llavors el que vam pensar és que el Rossell d'Ordino, que el marquesí de la casa, sí, Rossell d'Ordino, tenia una vaixella molt bona que estava dipositada a patrimoni, als magatzems de patrimoni. Llavors vam mirar el que era i ens han cedit part d'aquesta vaixella, una dotzena de plats, i almenys hem pogut fer això. I tot el que són les escudelles i l'altre, doncs mira, una brocanta d'aquí i una brocanta d'allà, però que siguin d'època, saps? Llavors hem reconstituït la cuina, que no canta res, o sigui, amb una mica de coherència que li faltava.
Ja.
Tot el que més, evidentment, s'ha retirat, s'ha depositat a patrimoni, tot està fitxat des de fa molts anys, tot està catalogat, però va ser divertit això. I vam treure el gotelé de tota la casa, que era el que molestava més. A l'època, quan ho van fer als anys 60, estava de moda, el gotelé, els mobles, i el que en dic jo, estilo operador nacional, saps? Estilo monasterio. Mobles així, de sí, foscos i ferros forjats i coses d'aquestes. És molt interessant perquè les làmpades són anteriors a la reforma, les làmpades de la sala dels passos perduts. Les va fer el 57, el 1957, quan canvien les pintures de puesto i fan una mica de reforma, fan fer les làmpades als Bartomeu, que eren ferrers a Sant Julià. I són unes làmpades de ferro forjat boníssimes, que aquestes les hem conservat, evidentment. Està molt bé. Hi ha coses d'aquestes curioses. Per exemple, els porticons, el 55, el restaura el Quico Viladomat, que era ebanista.
Hòstia.
El Quico Viladomat, de les pistes, era ebanista. Va arribar aquí amb el seu pare, que era l'escultor, i ell era ebanista, i molt bon ebanista, perquè estan molt, molt ben refetes. Vas trobant coses d'aquestes.
És curiós. Mateixes.
Sí. És molt divertit, ho passes molt bé, saps?
I bueno, és una feina de documentació i de recerca, també.
Sí, no, i s'ha de vigilar... El que s'ha fet és dignificar l'edifici, sobretot canviar les instal·lacions. Hi havia instal·lacions totalment obsoletes, tant de llum com d'aigua, com de tot. Els sistemes d'alarma, avui dia has de posar wifi, el telèfon, les càmeres, les senyals de vídeo, tot això. Encara que només es facin 3 sessions a l'any, vull dir que s'ha de tenir en compte.
Parlant de cuina, la Pilar Batriu, que és nutricionista i que és una senyora de Coll de Nargó, torna a editar un llibre, Alimentació i Gastronomia, a l'Arugell. No sé si se n'han inspirat a alguns, però una cosa que potser han cuinat a la Casa de la Vall en temps remots, la carn de guineu. M'he quedat una miqueta així quan...
No ho sabia, que es menges la
guineu. Jo tampoc, m'he quedat una miqueta així, dius, carn de guineu. Dius, bueno, l'Isarci, ja ho sabem, i altres animalots.
Home, en èpoques, aquí en èpoques fotudes es menjava tot, eh? Es menjaven fins als corps, si convenia.
Jo he menjat, bueno, de caça, de pràcticament de tot, guineu no. Guineu no.
Bueno, és una curiositat,
no,
diguem que, bueno.
No sabia pas que es menja.
No. I aparentment és una carn molt fina, eh?
A més, ha de ser gord.
No, no ho havia sentit, eh? I mira que jo vinc de cases de pagès, la meva mare és d'Estamariu.
Sí.
Vull dir, no, menjar guineu no ho havia sentit, no?
No, jo tampoc.
Bueno, de les curiositats de la muntanya, que potser en algun lloc sí, i altres no perdurava. Bé, hi ha una preparació per a, doncs, tenir, diguem, va, un reconeixement no d'estat pirinenc, però sí que s'està treballant per portar-lo a UNESCO, o l'estat dels Pirineus, que liderat pel Principat, amb Espanya i França, doncs, de la Casa de la Vall, el Castell de Foix,
la
Catedral de la Seu, dius, bueno, sí que són edificis doncs, més que emblemàtics de la història dels Pirineus, també.
Bueno, més que res, el símbol de el que representen, no?
Bueno, veurem com...
A veure com va.
Sí, la UNESCO té que venir i a partir d'aquí, doncs...
Sí, tot dependrà dels senyors aquests que vinguin. Aquí hi colem 7 coses nosaltres, dels jaciments arqueològics i 5 iglesies. I que llavors, no sé, a veure...
Dels jaciments, suposo, el de la Margineda, no?
El de la Margineda, sí.
Que, de fet, ara amb tota la construcció nova que s'està fent al voltant de la Margineda,
sí.
Dius, clar, no és que hi ha un impacte directe, però forçament també
hi ha un entorn de protecció.
Hi ha un entorn de protecció.
Sí. Hi ha un entorn de protecció aprovat i entrat dintre la llei. I més, i consensuat amb el propietari, amb el comú i amb el consell i amb el govern. Clar, jo encara soc de la vella escola, encara parlo del consell per parlar del govern.
La cosa sempre, bueno, no som Roma ni Atenes, no? Però no diem l'inquietud, però el que pot passar és que al moment de posar un cop de pala surti alguna cosa que no tenim catalogada al voltant de la margineda.
No,
és molt
poc probable. Està tot sondejat, està tot mirat, està molt buscat.
Bueno,
s'està controlant. Ah, què vols dir? Les vores?
Clar.
No, evidentment tot això contra el Servei d'Arqueologia va molt sovint. Cada vegada que fan un forat en algun puesto, primera que s'ha d'avisar cultura, si hi ha zones, i amb una zona declarada que pot ser d'interès arqueològic, com a tot arreu, primer avises a cultura, cultura va donar un cop d'ull i diu tira, o si hi ha alguna cosa diu espera't que ho miro i ja està. Vull que no...
Sí, tenim que estar a la guaita del patrimoni que tenim i que tampoc no... el que surti, doncs que es conservi.
Sí, tampoc tenim gran cosa, saps?
Sí, a nivell de molt, molt antic, a part de lo de la Margineda, no...
La Margineda és el més antic. Sí. Després hi ha tot el que és la Vall del Cedre, tot el que és la banda del Cedre, tots els costes del Cedre. S'ha de pensar que la plana d'Andorra era un llac. No fa pas massa, fa 4 o 5.000 anys. I vivien a les vores del llac. Llavors tot el que és el Cedre, el cementiri d'Andorra la Vella, fins a la borda del Montserrat, fins allà els pneumàtics Sant, tot allò estava habitat, i bastant habitat. A més. Però és que això ja és bronze final, també és, no sé, 1.500 abans Crist, una cosa així, estava habitat.
Això el que estàs dient, jo no ho sabia, eh? O sigui, que faig un mea culpa, dius, estem tinguent cada vegada més turisme, Andorra és una destinació de comerç, d'esquí, de lleure, a poc anem pas a pas perquè tingui també una destinació de cultura i de coneixement, diguem, de cultura del país, però bé, això és una feina, diguem, no diem feixuga, però de fons, per dir-ho així.
Fot 40 anys que vaig darrere al Museu Nacional. Jo...
Clar, aquest Museu Nacional se'n parla molt, tot el que és la part de davant de govern, on hi havia la plaça de Braus, sí, què fem d'aquest espai, si fem un museu...
No arriben d'acord comú amb govern, llavors no ho sé. Més que la ubicació és el concepte, no tenia la idea de que vull fer-lo i el vull fer, ja està, i si ja trobaré el lloc per fer-lo.
Fixa't que és el que és, si és el que està dient que fa 50 anys que en parlem, recordo també el projecte, ara es torna a parlar del metro, o del tramvia,
sí.
I per metro és impossible, però el tramvia i tal, això ja ho va proposar el Marc Forner,
que
el van tractar de boig, pues estan parlant dels anys 90, no?
Sí, també va al final de boig pel túnel d'en Valera, saps?
I al final ojalà s'hagués fet, perquè recordo que en aquella època costava 1.000 milions i vam de pessetes, que són 6 milions d'euros.
Sí.
Ara si ens proposem fer un metro que vagi de Sant Julià fins a Caldea, segurament no per 6, no, és que no ho farem ni per 60, ni per 10 vegades més.
A més era un monorail elevat per damunt del rei, recordo, el projecte estava molt bé.
Aquest és, jo crec que ha sigut un dels grans hàndicaps que hem tingut en aquest país, no? Sí. Posar d'acord comuns, govern, i sempre hi ha aquesta baralla, entre els comuns i el govern, i el govern i els comuns, i d'aquí és com un bucle, no ens en sortim, és com el dia de la marmota, no? I bueno, ja et dic, això el que fa és que coses que podrien estar fetes i que haurien costat en aquells moments uns diners segurament justos, ara en aquests moments que tot està disparat i tot està sobredimensionat i sobrerevaloritzat,
A més tenies també espai físic per passar-lo d'una altra manera, que ara ja potser no, saps?
Sí.
Bueno, del que dius, Xavier, segons el projecte d'aquest tramvia, s'està parlant de 400 milions, s'ha presentat a Comú de Sant Julià d'Escaldes i d'Andorra la Vella, que són els afectats, que es tenen que veure per on passarà, com passarà, i clar, del que dius tu, 6 milions fa els anys 90, a 400 avui dia, dius... Benvingut sigui d'haver-ho fet en aquell temps.
No, i el pressupost actual del govern, els pressupostos dels darrers anys, quan dediquem a inversió? No ens gastem els diners en inversions, els estem gastant en d'altres coses, no? Aquí és un altre debat, podríem entrar a debatre si es gasten bé o es gasten no tan bé, però en inversió estem gastant molt pocs diners, vull dir, 400 milions vol dir que estem hipotecant el nivell d'inversió actual, que deu ser de 30 milions o de 40, l'estem hipotecant pels propers 10 anys per un metro, i tot lo de més, vull dir... suposo que hi pot haver un finançament, hi pot haver
evidentment, es pot buscar coses d'aquestes,
o també es pot buscar una societat privada que vulgui explotar el transport, etc., i que vulgui fer la infraestructura. després estem venent per un altre costat el transport gratuït, ara que faràs un metro, un tramvia aeri pagant, la gent dirà jo continuo amb el bus. Vull dir, jo crec que tot això, tot plegat, no s'està analitzant d'una manera general.
General. Jo crec que és un dels mals d'aquest país, que no hi ha una visió global.
Una visió global, no, o sigui, anem ficant pegots per aquí i per allà, i aquesta visió, jo trobo a faltar aquesta visió global.
L'última que hi va haver va ser la del Bonaventura de Llach, el projecte del Bonaventura de Llach, tant de carreteres com d'edificació com de tot, i que va fer un tope de 80.000 habitants, que aquest projecte va quedar completament apartat. Però era l'únic projecte que tenia una visió global del país i de desenvolupament del país.
Sí, sí, però bueno, els plans famosos plans estratègics ens els hem anat carregant tots.
Una rere l'altra.
Una rere l'altra.
Sí, es paguen per anar-se a carregar.
Sí, sí.
Del que dieu, bé, la setmana passada hi havia aquestes reunions amb la ciutadania per a aquesta visió de futur del país. Serà potser una cosa que encara es quedarà al calaix o potser en sortirà alguna idea consensuada i aplicable? Perquè demà passat hi ha els pressupostos que es passen al Consell General. Clar, són moltes coses que, com deies tu, Xavier, no? Dius, estem hipotecant i estem fent salts de puça, diguem, més endavant, més endavant, més endavant, i al final no es fa.
Tot això és teatre.
Sí, teatre polític.
T'ho dic ben clar, el que penso jo, la meva opinió. La ciutadania, les consultes, tot teatre. Tot teatre per vestir, diguéssim, l'entorn polític i que no es pugui dir que el govern no fa cas de la gent i tal. És tot teatre.
Del que dius em fa pensar una miqueta el temps dels romans, que tenia que haver-hi uns jocs al circ, per dir una manera, per tenir entretinguts a la massa popular.
El pai circ.
Sí.
Ara és futbol i...
Telecinco. I altres coses. Bueno, veurem si va a bon port algunes coses o no. Parlant de port, bueno, avui anant cap al port d'en Valira, a la Trava, amb busos estrangers sense equipaments, hi ha hagut doncs, a Sarau a la carretera, no diem quatre volves de neu, però nevades, i sempre tinc impressió que la gent ve al país i no pren, no? És curiós.
No, inclús gent del país.
Sí, però això ens passa aquí i passa arreu. Aquest dia veia un reportatge de Sierra Nevada a Espanya i els hi passava el mateix.
Un
follon allà, perquè la gent a més ho deien obertament. Nosaltres quan neve ens anem a Sierra Nevada perquè ens agrada veure com neve i els nens van amb el trineu, però clar, vas equipat, no vas equipat.
No.
Has buscat el moment adequat, tothom surt
caos,
massa.
Ho vas veure, un caos als pàrquings, que estaven tots plens, tenien de parcar, però on podien una cosa, un desastre.
Vull dir que no solament passa a Andorra, vull dir, la gent, el que tu has dit, no n'aprèn, inclús amb una nevada com el dia d'avui, segurament si vas a passar pel túnel del Cadí, quan sortiràs del túnel o al costat de la Cerdanya o al costat de Berga, amb un costat segur que trobaràs neu.
Trobaràs el fandango, si ja ho saps.
I allí aquella baixada que hi ha per baixar fins a Bagà, ja tens el follon, no? I, bueno,
Però és que, a més, jo crec que la gent no pensa.
No. I no sé si aquí a Andorra estem aplicant el reglament de sancionar la gent que no porten les cadenes i els equipaments i tal. No sé si s'està fent això. Perquè inclús hi ha gent del país que continuen
anant
amb pneumàtics que no són els adequats per anar en aquesta època. O com a mínim, si vols portar aquests pneumàtics, el dia que fa una nevada, deixa el cotxe al garatge i no surtis.
Ja està.
Del que dius, Xavier, jo aquest dematí escoltava el company, el Gabriel Fernández, que sé que ens escolta a vegades a nosaltres a la tertúlia. Tenia el David Palmitjavila de convidat, i el David Palmitjavila ho deia molt bé. Dius, hi ha gent nouvinguda que no en sap, no està acostumada, no s'equipa i, evidentment, doncs, provoca doncs, aquests col·lapses o aquests mal de caps, no? A part de turistes que pensen que venen aquí a Andorra i la cosa serà fàcil, i és un país de muntanya amb nevades possibles, també.
Jo sancionaria. Bueno, sí, sense el més mínim de llençar.
Bueno, hi ha gent que van en Ferrari, és un cotxe dels millors cotxes que hi ha per anar per la neu.
Sí.
Tot aquest tipus de cotxe. Vull dir, al final, ficar-te al cap de la gent és complicat.
Sí. Jo a l'època havia tingut un... Bueno, sempre el portava equipat, un 2002, un BMW, que abans que plogués ja patinava.
Sí, ja se n'anava. Era tracció al darrere, sí, els 2002, sí. El cotxe ideal per fer les pujades amb costa i tal, sí, perquè derrapaves a totes les pèrdues.
Era molt divertit, era un cotxe molt divertit. A més, a l'Evo, que li fotien manxaves per tot arreu, devia tenir 20 o 25 anys, saps? I t'ho passaves molt bé. Ara, aquí, estava una mica molla, una mica nevat, veies passar la matrícula davant, eh?
És com aquests dies que ha passat el gel, no? Aquell dia que va fer aquella gelada que van caure 100 i pico persones.
130.
Bueno, van caure moltes més, segur.
Sí.
Però, i jo inclús vaig veure gent, jo vaig bastant amb moto, i aquests dies ni se m'ha ocorregut, però vull dir, gent que sortien amb la moto. Jo inclús me recordo que estava a Santa Coloma allà al club, i es va presentar un tio amb una moto potent, i, però que diu, Dios, que quan he sortit de casa no pensava que estigués com està, no? Bueno, pues a la millor el que tenies que fer a la primera gelera que et vas trobar és donar mitja volta i tornar a entrar al garatge, no arribar fins al final.
No, la gent no pensa, de veritat. És que no, jo no sé si és que em foto vell, però la gent no es para a reflexionar un moment, no? Llavors, jo no surto perquè està fent un desastre, no. El tio agafa la moto i se'n va tan panxo.
Sí, sí, sí.
Bueno, de l'última nevada, Adol, hi havia notícia que entre Urbanus i policia, cos de policia, unes 20 sancions varen posar. Potser hi havia més gent encara.
Poques em semblen.
Sancions pel
temps. Per no portar equipaments.
Pels equipaments.
I haver segurament també...
Això seria molt radical, perquè això sí que seria totalment repressiu en aquest aspecte.
Sí, sí, perquè de vegades un sol vehicle et pot provocar un merder de por.
Clar,
avui en dia Andorra, amb la circulació com està,
per això no estem per gaires, eh?
No.
Bueno, d'aquests autobusos a la trava, per poc que en tinguis un que ja es fiqui de cantó, ja tens la carretera tallada, o sigui que ja tens el sarau muntat. En fi, veurem aquesta nevada que està fent, doncs quines conseqüències tindrà per als que no vagin equipats i si seran sancionats evidentment o no, ja ho veurem.
Bueno, però de moment és molt bo perquè és una bona temporada d'esquí, això ens va molt bé, tu. I una bona temporada d'aigua.
I l'aigua, sí.
L'aigua.
Que passa que avui...
I es faran murgues.
Alguns llocs ja tenen excés d'aigua.
Sí, ja estan desembassant, per baix. Que sí.
I a Girona tenien el riu...
Sí, el Lonyà estava a punt de... Ho he sentit a la ràdio aquest matí, sí.
Sí,
i bueno, i tota la part, diguem... departaments propers francesos també, tot el que és l'Oda, l'Arieja i Pirineus Orientals, que van estar de sequera passant d'una vessant a l'altra, bastant bèstia.
El que és maco aquests dies, no sé si heu vist les imatges de les ventades i nevades que ha fet per la, a Rússia, a Kamchatka, i aquests puestos, que fins al tercer pis i al quart pis els hi ha fotut la neu, del vent i del neu.
Sí, alguns esquiaven fins i tot, es veia, però...
No, veus unes 4 metres de neu i els tios passant, han tingut de tallar, com aquí abans el pas, que s'obria, veies aquell... Jo encara me'n recordo en el refugi d'en Valira, que passaves, havia fet un túnel i tot, el tio dalt de tot el cap, el refugi de dalt del port, no el refugi d'en Valira, el de dalt del port. Sí.
Però tot això et dona que pensar que el tema del canvi climàtic que sempre se n'està parlant, ens van dir que igual hi ha el Pirineu cada vegada menys neu i tal, però en canvi, pam, ara tot i amb un plegat tens un any que tens neu per un tubo. Llavors, això et fa una mica de dir...
Això és el canvi climàtic.
Què passa, no? El canvi climàtic, el que veig que pot arribar a acabar comportant és canvis molt dràstics.
Sí, és que és això.
I temporades molt dràstiques, pots passar d'una sequera, que recordo vam tindre...
Sí.
Jo recordo haver vist les pistes de Grau Roig només amb la neu dels canons, tot el més era terra i herba,
i només
les pistes,
sí.
I en canvi avui pues, hi ha un metro i mig de neu d'allò. Llavors dius, bueno...
És que és això, ens ve concentrat, jo crec, saps?
Sí, pot ser que el canvi sigui això, que puguis passar d'un estat d'emergència per falta d'aigua en un estat d'emergència d'inundacions, en qüestió de 5 o 6 anys, et varia molt. Els pantans, fa 3 anys a Catalunya, els pantans estaven tots amb la llum vermella encesa, i avui en dia estan evacuant aigua perquè no donen a l'abast. Vull dir, ho he fet com a reflexió de dir, bueno, el canvi climàtic no és el canvi que ens han explicat, de que seria tot una sequia i que seria tot, no, vol dir canvis molt dràstics.
Canvis molt radicals, molt bruscos de tot, o sigui, et plou en 2 dies el que plou en un any, saps? Aquí està el problema.
Bueno, em sembla que era el departament de l'Oda, els ha caigut en 2 dies el que cau en 2 mesos, o sigui que dius...
Per això et dic, aquí està el problema.
Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Eduard Guillemet i el Xavier Altimir aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb l'Eduard Guillemet i el Xavier Altimir. Bé, no és un tema d'actualitat directa del país, però cert que hi ha hagut una miqueta de commoció, aquest accident ferroviari que hi ha hagut a Ademús. Que sàpiga, no hi ha cap andorrà o resident o persones, diguem, residentes afectades per aquest accident, però cert que genera una expectativa, diguem, molt... Sí. Molt inquietant, dius, que ho va dir el propi ministre espanyol, dius, és que és molt diguem, sobtós de la manera que ha passat i les causes.
Sí, a més que havien passat trens feia un quart d'hora per allò, que no havia passat res. És estrany.
Aquí el dubte que et genera és de si realment s'estan fent els manteniments, evidentment, imagina't, amb Espanya, em sembla que és... No sé si és el segon o el tercer segon país de la Unió Europea amb més quilòmetres de via...
No, del món, després de Xina és Espanya.
O després de, sí. Això, amb alta velocitat, no?
Alta velocitat.
Llavors, clar, aquests trens que agafen aquestes velocitats, que van a partir de 200 quilòmetres en amunt i encara a Xina estan parlant ja de trens de hasta 400 quilòmetres per hora. I, això és una bomba, quan si falla... Imagina't un tram de via que pot haver patit un deterior, no ho sé, doncs això és...
Sí, sí.
Han parlat de que un tren de l'altre estava a un quilòmetre de distància després de l'accident. Vull dir, imagina't l'impacte, el que va arribar fins que es va calmar tot i va quedar tot aturat.
Aquest necessita més de 200 metres per frenar-lo, i no del tot.
Llavors això el que pot fer ara segurament és que hi hagi gent que una mica ja pujar amb un tren els hi costarà més, no? I com ha passat quan hi ha un accident d'avió, tot i que segurament, i per les estadístiques, hi ha molt menys morts amb tren i amb avió que amb vehicles.
Claríssim.
Sí. Bueno, no sé, és una desgràcia molt... Molt, avui sentia una nena que ha perdut tota la família, no? Una nena petita.
Sí, una de 6 anys, sí.
Això és, imagina't quin trauma, no?
No, i lo agreujant és que, clar, a dintre un tren no vas lligat. Aleshores, clar, al moment de l'impacte, primerament no te l'esperes, perquè tampoc en cap moment penses que hi haurà, doncs, un accident amb un tren, però, clar, anaven a 200 per hora...
Amb dius, una cosa així ja pots anar lligat, ja.
Dius, ja... Bueno, potser algunes persones, diguem, s'haurien salvat, haurien potser tingut lesions menors, però clar, no és adient, diguem, de dir, no, és que amb un tren tinc que anar lligat com un cotxe o com un avió, per exemple, no? O sigui, són conceptes que no entren dintre de l'ús del mitjà de transport.
No, perquè a més, teòricament no cal, perquè el tren no és que pugui anar per una banda o per l'altra, el tren va pel mateix lloc, vull dir que hi ha una velocitat teòricament controlada i teòricament no es pot passar d'això, vull dir que no.
Bueno, malauradament, doncs, el còndol per a totes les famílies afectades, i aviam què ha causat.
Hi ha un hàndicap molt important, és que el conductor del tren, si hi ha un fall a la via, no té temps de veure'l.
No,
és impossible. No. Tu amb un cotxe encara, si vas a 120,
sí,
i veus un
d'allò,
doncs
sí.
Frenes i tal, però un tren que hi pugui haver, com han dit, un tros de la via, que hi faltava un bocí de 30 centímetres o alguna cosa així.
És que ni el veurà.
Avui preguntaven al conductor d'alguna... Sí, què vols veure? A 200, a 220 per hora amb una via... És impossible.
No, i a part d'això, quants metres per segon estàs fent? Perquè el que deia l'Eduard, dius, és que no pares amb 100 metres. O sigui, tens una massa que està en desplaçament... Dius,
més de 200 metres per començar-lo a frenar, un catxarro, que és clar.
Bueno, per això han quedat aquestes distàncies.
És un problema de manteniment.
Pot ser.
Bueno. Sempre és un problema del país de baix, també, de tot arreu, que fa les coses i després no... jo, per exemple, que soc un restaurador, faig una restauració, però després no hi ha una conservació d'aquesta restauració. Ah, ja està bé. Però, tio, si no hi treus la pols, no anem enlloc. Si tu estàs a casa teva 20 anys que no treus la pols, no anem bé. S'ha de mantenir les coses, tot.
Sí, sí. No, no hi és. Fa poc va passar a Portugal amb aquells trens de... de Oporto, el tren cremallera, sí, aquell també, que és que, sí, sí. I també van dir que era per falsa de, són aquells vagons, són molt antics i tal, sí. I segurament pues, no tenien el manteniment que es tenia que tenir.
Bueno, és molt possible.
Està la White, i bé, el risc zero malauradament no existeix, lo trist és quan s'emporta tantes vides amb una desgràcia tan gran. Bé, una cosa que serà, bueno, manteniment és més aviat dir remodelació. Aquí en Camps està, doncs, comencen les obres de remodelació de l'avinguda Joan Martí, anirà fins al 2028, el trànsit estarà afectat, com si no tinguéssim prou complicacions a vegades a nivell de trànsit, que et dius, i més en una parròquia, doncs, com aquí en Camp, on hi ha un cert volum d'habitants i de trànsit, i on alguns es van sorprendre, segurament.
Sí, no sé. Ja us ho trobareu.
Sí, bueno, jo ara pujant i he vist que ja de baixar pel centre ja no es pot. Us tindré que anar a fer la volta per...
Sí, només serà de pujada.
O sortir per aquí pel...
Sí, sí.
Pel vial del tanatori del camp de futbol, no?
Bueno, una reforma considerada, doncs, necessària, important, també potser per fer una part, diguem, del centre més amable per a tot el que és la ciutadania, vianants...
Per una banda està molt bé, però l'altra vegada és una tocada de bous, parlant clar. Mira tot el merder que hi ha hagut aquest any a Andorra, amb les obres del carrer de la Unió i tot allò d'allà. Han fotut uns lios allà de molt cuidado.
Però això és el que dèieu abans a la tertúlia. Quan es fan obres o una projecció, no es fa una previsió, o potser aquí al país no ho fem sempre, o no ho fem, de dir, bueno, doncs d'aquí potser uns anys necessitarem més, fem-ho ja d'entrada, perquè el dia que faci falta alguna cosa més, ja ho tenim fet, i no tenir... doncs tornar a obrir i tot el que pot passar.
Sí, és allò dels túnels de serveis, aquestes coses que també tenien de baixar per la avinguda Carlemany, que no sé si es van arribar a fer mai.
Em sembla que es van fer, eh?
El problema de la previsió és saber on està el límit.
Sí.
Clar, ara, per exemple, un tema que aquest sí que a mi em preocupa molt, que és l'hospital. Ara hem d'ampliar l'hospital, hi ha una parcel·la on es pot ampliar l'hospital, però segurament, si continuem amb aquest ritme... jo recordo quan es va fer l'hospital, que estàvem amb el de Santa Coloma, quan es va fer el de Santa Coloma, ja, ostres, quin hospital, no? Als anys 90 ja allò estava a punt de rebentar. Sí. Vam fer l'hospital d'aquí, aquest hospital, ja això ja era, vamos, el Nova Mas, però ja se'ns ha tornat a quedar petit. Llavors, clar, a on està el límit, no? I ara aquest, perquè dic, hi ha aquesta parcel·la, però ja s'ha acabat. Vull dir, sí, si d'aquí 20 anys necessitem un altre hospital, ja s'ha no de fer un altre hospital, ja serà el segon, no n'hi haurà prou amunt, no? Sí. I clar...
I on el posem, també?
I què volem, arribar a 200.000 habitants a Andorra? Vull dir, amb 100.000 ja... Jo recordo que un dia l'Albert Moles em va dir que a nivell energètic a 120.000 teníem el lindar de poder abastir la població, no?
Aigua, deixalles, electricitat...
Llavors, bueno...
I a més, si arribem a 200.000 necessitarem un hospital molt gran, perquè hi haurà un desastre que tothom estarem fotuts tots.
També, clar, sí. Sí, els que tenim ja una edat ens preocupa això.
Sí.
Perquè som, segurament tenim un potencial de ser clients més i més...
Per això t'ho dic. Els que ja comencem el procés de momificació, que dic jo, sí, jo no em faig bé, jo em momifico, en el meu cas. Vaig a treballar molts anys a Egipte i alguna cosa se'm devia encomanar, no?
Bueno, no sé si és en aquest procés del que dieu de momificació. La Vicky Marrugat, la presidenta de la Creu Roja, deia que gent gran i jove són els més afectats per ansietat i depressió. No sé si és degut a molts factors que hi ha dintre de la societat i de la vida del país, però és cert que l'accés a la sanitat i el temps d'espera de moment no està massa afectat, però cert que hem crescut i estarem doncs amb temps d'espera doncs més pronunciats segons el creixement que tinguem.
Segur. Però és normal.
Sí, tenim que posar un topall. Molta gent diu que aquest topall 100.000, però bueno.
Sí, bueno, no sé, no sé si hem de ficar un topall o hem de... No sé, però, no, evidentment, però sí, no? Que es té que prendre decisions de cap on volem anar, segur, perquè ara està, jo crec que ara el govern ha començat a reaccionar amb algunes, sí, amb algunes, amb alguna legislació, amb aquest famós, com es diu, la llei òmnibus,
sí,
la segona que
ara
fa,
la dos, no sé, sí,
què, i pren unes decisions que jo crec que ja anem tard, però
tard,
temes de constitució d'empreses, etc, que bueno, jo recordo, sembla que ja ho havíem parlat algun cop aquí, que jo recordo quan es va fer l'obertura econòmica, en aquell moment governava l'Albert Pintat, sí, i l'Albert Pintat va portar en el programa 2020, que ara me'n recordo, he anat a la presentació i al cine Principat, em sembla que era, o al cine de Modern, que encara, en aquell moment encara funcionava.
Sí, el Calpela.
Sí, va fer la presentació del Pla 2020 i proposava una obertura econòmica de manera progressiva, parcial, no fent una obertura al 100% al primer, diguéssim, escaló, i al final allò va acabar amb obertura al 100% i sí, aquí no hi ha cap problema i tal, perquè també quan es va fer estàvem en un moment de crisi important, el país necessitava recursos i això s'ha desbocat. Llavors jo al final moltes vegades ho he pensat, perquè jo en aquells moments estava de president a la CEA, i penso, ostres, pues, possiblement la proposta que tenia en aquell moment l'Albert era la bona, no?
Sí,
d'haver-ho fet d'una manera
més posat,
amb una vigilància a nivell del temps, no? De que passés el temps. I ara es va cap aquí. O sigui, ara al final anem cap aquí, però sí, clar, de moment sí, ja tenim segurament moltes empreses que està molt bé que hagin vingut a Andorra, però després hi ha molta empresa o molt autònom que de valor al país no n'ha aportat gens.
No, gens ni un.
Però ni un valor.
No,
o sigui, han vingut única i exclusivament per pagar menys impostos a l'estat veí, però se'ls infot, i ho dic així d'obertament,
sí, sí, sí,
se'ls infot un rebledo a Andorra. Vull dir, ells han vingut per lo seu.
Sí.
Llavors, aquí és on jo crec que es tenia potser que haver sigut una mica més curós d'intentar de dir, bueno, qui ve a Andorra, que vingui, però que vingui i aporti a més a més un valor i aporti algo més que només el sol fet d'estar per aquí passejant-se i estalviant-se impostos, no?
Sí, sí. Del que dius es tenia, per fer una suposició, fer una graella, diguem, impositiva diferent segons el sector d'activitat o realment aquest valor afegit que aportessin al país.
Home, això no sé si és constitucional o no.
No ho sé, però
podria ser. Perquè diu que els impostos els has de pagar de manera, diguéssim, igualitària per tothom, no?
Tothom, sí.
Sí, però sí,
si
és empresa.
Qui més guanya més paga, evidentment, sí, sí, però sí, això ja ho marca la mateixa. Sí, això sí, ja no cal una graella, sinó que
ja
si tu guanyes més i ja pagues el 10, ja pagues més.
Perquè, més.
Clar.
Ah, jo veig un problema, és el que tu dius, evidentment, aquest està claríssim. Llavors hi ha el problema d'aquestes multiinversiores o aquestes grans financeres que venen, compren, edifiquen, venen i foten el camp. Aquesta.
Una part són aquests i després hi ha una altra part de gent autònoma.
Sí, sí, els que deies
ja
tu,
no
aquests.
Vull, ja no vull estigmatitzar d'allò, però que han vingut només
sí, sí,
pel fet de dir, bueno, jo guanyo 1 milió d'euros l'any, a Espanya em tocaria pagar-ne 500, aquí a Andorra em pago 80,
i ja està.
I ja està, i a mi Andorra si va bé, no va bé, jo visco allí, em compro una casa, i el dia que no m'interessi agafaré la maleta i tocaré el dos.
I em venc la casa i foto el canvi.
I llavors aquest aquí de valor, tot i que em sembla que, no sé si va ser el Carles Nàudic, en una entrevista va dir que hi havia un, no sé si va dir que 100 persones... d'aquestes que han vingut a residir a Andorra pagaven pràcticament el 35% de l'IRPF del país o alguna cosa així. Bueno, escolta,
a mi això no em consola.
A mi això és això mateix. A mi
no,
això
no
em consola, perquè al final aquesta persona segurament el dia que aquí decidim pujar els impostos, què passarà? Perquè el dia que s'acabi la construcció ja veurem d'on traguem els recursos, haurem d'anar a pujar impostos i ficar impostos nous, doncs aquests senyors agafaran la maleta i marxaran.
Marxaran a un altre puesto, tranquil·lament.
Jo ja conec algú que quan es va ficar impostos a Andorra va agafar la maleta i se'n va anar cap a Suïssa. Tinc un veí que ho va fer. I llavors em va dir, ah, a Andorra no hi havia impostos, me'n vaig. Se'n va anar. Però vull dir, doncs això acabarà passant en un futur.
Sí, sí, sí.
Ara, del que dius, per fer un exemple, t'instal·les a Andorra, tens una empresa, una producció visible, per dir-ho així, bueno, doncs tens una graella de cotització impositiva. Dius, ara, dius, crees coses totalment immaterials, per dir-ho així, dius, doncs, que la graella impositiva sigui totalment una altra, perquè no hi hagi aquest atractiu de dir, el que deies tu abans, no? Em pago 500.000 a Espanya i aquí em pago 80. No, doncs aquí a Andorra em pagaràs 300, en lloc de pagar-ne 80, perquè el que fas no és productiu físicament d'un valor afegit d'un comerç o una cosa així. Seria una alternativa, també, potser, per frenar aquesta...
Sí, però això és difícil d'avaluar. Mm.
De fet, el que sí està clar és que quan una persona ve a viure a Andorra i hi ha tota una sèrie d'infraestructures, serveis i d'allò que s'han generat durant tots els anys, que ell ja en gaudeix només el fet d'arribar a Andorra i entrar, ja gaudeix de tot això, i la seva col·laboració ha sigut pràcticament zero.
Sí, sí.
Aquí sí que a la millor es podria trobar una fórmula, i dir, bueno, vostè vol vindre a viure aquí, i ja a partir del primer dia el que ja li donem la targeta aquella de residència de color verd, vostè ja pot gaudir de... I el tema de la sanitat i de les infraestructures i de tal, i de la qualitat de vida,
sí,
i d'allò,
sí.
Doncs hi hauria d'haver un peatge,
sí,
que crec que ara es farà amb les residències, diguéssim, no lucratives, les passives,
sí.
Amb les passives ara es diu no lucrativa, que ho volen pujar 1 milió d'euros, no?
I em sembla que són 50.000 euros a fons perdut, o entre 30 i 50.
50.000 euros a fons perdut,
això
és la xocolata
de l'oro.
Vull dir, no ho sé... hi hauria de, s'hauria de valorar ben bé de quina manera es podria establir un criteri, sí, per arribar aquí on tu, el que tu dius, no? De dir, bueno, segons quin perfil d'empresari, d'empresa o d'allò, pues que pagui d'una manera diferent, o pagui, jo no diria no que pagui més, sinó que pagui d'una manera diferent.
Sí. Més proporcional, si tu vols, però sí,
perquè és veritat que no genera, segons qui, no genera cap mena de valor, ni no crees llocs de treball, ni res,
no,
al final...
Perquè tens una web online i ets un youtuber i ja està, ja en tens prou, no? Vull dir que tens i a més t'aprofites del wifi d'aquí, t'aprofites de l'aigua, de la recollida d'escombraries, de tot. Tot això és, jo crec que has tocat el bon tema, són els serveis que ja tenim i a veure fins a on donen, no?
Sí, sí.
Parlant de serveis, no estan aquí al país, però el país hi ha posat doncs, una inversió, l'aeroport de la Seu està pujant en viatgers, quasi 20.000 l'any passat. Jo, quan he sabut la xifra, m'ha sorprès. Dius, bueno, dius,
jo hi vaig anar, no fa gaire, el mes passat, vaig anar a Mallorca i fantàstic. Des de la Seu a Mallorca, fantàstic. Clar que també depèn molt de la climatologia, depèn molt nosaltres. El dia que hi hagi boira, aquests no aterrissen, no aterren. Però un viatge meravellós, aparques la mar de bé, hi ha una petita cafeteria, és un aeroport molt amable, i arribes a Mallorca, et deixen tenir una terminal d'aquestes que no tens problema a una banda de l'aeroport, pots ser collonut.
No és millor tenir-ho que no tenir-ho.
No, està clar.
No, a més que funciona.
No és l'aeroport perfecte, no, ni és l'ideal, però és el que tenim. I abans de no tenir res, el més tindré el de la Seu. No?
Sí, crec que... a més que si pots anar a Madrid i pots anar a Mallorca amb àvia, doncs ho trobo collonut.
Què ens faltaria? Una connexió en París, potser, per tenir les dues capitals?
Com vulguis, vull dir, això sí.
Jo crec que el que s'hauria de fer és trobar, i s'ha lluitat molt amb això, de quina manera, de quina fórmula, has parlat abans del valor del Pirineu, no? De a nivell, sí, de, diguéssim, de història, de diguéssim, de romànic o
sí,
el que sigui, no?
Sí.
Pues també trobar un valor de Pirineu com a zona que necessite que se li millorin les comunicacions. I el problema que hi ha és que sembla que l'aeroport de la Seu d'Urgell només es miri com que és un aeroport per Andorra,
i no.
Prou, no? És un aeroport que pot donar molta més potencial a tot el que és la zona de l'Alt Urgell, i segurament el que hauríem d'intentar és trobar de que aquesta inversió que s'hi ha de fer es pogués arribar a fer, doncs, juntament amb que Espanya, no solament Catalunya, sinó que Espanya ho veigués com una infraestructura necessària per desenvolupar una zona, no Andorra, sinó una zona concreta que és el Pirineu, i el Pirineu, diguéssim, a l'Urgell, Andorra, no? Clar, ara de moment sembla que com si ens ho estiguéssim menjant tot nosaltres, no? I que sigui només un aeroport exclusiu per Andorra. S'hauria de trobar de quina manera convèncer, que s'ha intentat, però de moment no s'ha aconseguit, no. Perquè es faci l'ampliació de l'aeroport, que seria la bona, i se li pogués donar una seguretat i una i quan fa mal temps i tal, una fórmula perquè no hi hagués tant desvios de vols cap aquí, cap allà.
No, que vas a, sí, vas a la Seu i acabes a Lleida, o pots acabar a Girona, o tornar enrere.
Sí, el complement, bueno, serà potser la controvèrsia que hi ha hagut amb l'heliport, que bueno, es farà a la Cauvella, doncs tenir a l'aeroport una connexió amb helicòpter de la Seu o Barcelona, per dir-ho així, per la persona que no tens connexió directament d'un vol internacional fins a Andorra i que no sigui bus, que sigui una cosa més ràpida, és anar a buscar una miqueta aquesta estratègia de connexions. Sí. Clar, hi ha un cost de vol també, que s'entén que un helicòpter, el cost de vol de l'hora és més elevat que un avió.
Bueno, hi ha gent que s'ho pot pagar i ho pagaran, sí, segurament. No.
Sí.
Bueno, jo crec que el ventall de poder vindre a Andorra i de poder transitar cap a Andorra ha de ser ben obert. Fa 7 anys, si els mateixos propietaris de les empreses d'autobús d'Andorra els hi haguessin dit que anirin fulls i que tindrien que anar comprant més autobusos perquè anirin plens els viatges de Barcelona a Lleida, Barcelona-Andorra, sí, Lleida-Andorra, etc. Igual no s'ho haurien cregut. I ara, no, per el que veig,
el Nadal al cel sigui, no s'ho hagués cregut.
No, i la infraestructura de la central d'autobús ja s'ha quedat petita. Aquest dia el Bartomeu ho comentava, no?
Sí.
I ell sap de lo que parla, vull dir que hem de tindre totes les possibilitats.
Però això ha sigut en 2 o 3 anys, perquè la meva dona el fa servir bastant, el bus, per agafar el cotxe. I això, doncs, a vegades baixa un bus, no et deixa a prop, tenim un pis a Barcelona, no et deixa a la vora, i es veu que últimament és que va a tope.
Va a tope.
I has de comprar el bitllet abans i reservar plaça, perquè si no, no et pots trobar que no tens plaça. Eh?
A tope. Sí, sí. Pots anar a Barcelona des de 60 euros fins que vulguis anar amb un helicòpter i te'n costi 6.000. o 3.000, no ho sé.
Bueno, està bé que hi hagi les opcions.
Hi ha d'haver les opcions.
Sí, no diguem desenclavar, però diguem tenir més connexions i més possibilitats,
sí,
per al país.
Però no desenclavarà gran cosa, desenclavarà, facilitarà coses per la gent que té pasta, de dir, agafo l'helicòpter i me'n vaig a tal lloc, però l'helicòpter quantes persones pot portar i quants vols pot fer el dia, vull dir, això està claríssim.
Bueno, veurem l'heliport quan estigui en funcionament què podrà aportar, de més, en aquestes...
Sempre algú ho aportarà.
Una pedra més a la paret, per dir-ho així.
Sí.
Bé, parlant de pedres i per tancar el programa, bé, el tema del reagrupament, 9 de cada 10 o demandes de reagrupament familiar estan acceptades per immigració. Això també, amb l'entry-exit, hi haurà uns 200 peruans que tindran que marxar o marxaran del país. Aquests moments d'amunt i avall de persones per a les empreses també és complicat, perquè et dius, tens una plantilla i aquesta plantilla està condicionada a una futura aplicació d'una terminologia, ara què faig? Perdo 5, 10, 15 treballadors, pot posar en complicació el funcionament de moltes empreses.
Bueno, clar, és evident que amb la quantitat de gent que es necessita ara, bueno, jo encara, de totes maneres, sempre, em sembla que també ja ho he comentat més d'una vegada, encara hi ha 900 persones al servei d'ocupació que no troben feina,
yeah,
cosa que no puc entendre, però la demanda és molt més gran que les 900, vull dir que estic segur, sí, de que amb voluntat aquestes 900 persones, si no totes, pràcticament el 80% podrien trobar un lloc de treball, no? És evident que Andorra, durant tota la seva història, ha tingut que buscar gent fora del país per treballar. Jo recordo el meu pare als anys 70 i 80 tindre que anar per aquests pobles de l'Alt Urgell buscant gent jove, que volgués, fills de pagesos que hi coneixia, que volguessin vindre a Andorra per fer de repartidors perquè no teníem xòfers. Vull dir, això ha anat passant al llarg de la història. Clar, ara passa d'una manera molt més, diguéssim, molt més,
sí,
a molta més quantitat de gent, no?
Sí, sí, però ja ha sigut sempre, perquè, per exemple, quan Andorra era fort amb les fargues, al moment de la indústria del ferro, tant la farga Rossell com la Moles, venien francesos a treballar a Andorra, venien els ferrers i els fargaires, eren francesos, la majoria.
Sí, sí, el que passa que ara, clar, la massificació de sobretot el sector de la construcció i la restauració, pel turisme i pel... necessita molta quantitat de mà d'obra, I bueno, sort tenim pues, que han vingut aquesta gent de Sud-amèrica i d'allò.
Ja van començar els portuguesos, que són molt bons professionals, els portuguesos, quan van començar a venir, sobretot a la construcció, i els que s'han quedat i que tenen empreses aquí, treballen molt bé, són molt bons professionals, els portuguesos. Ara ha vingut ara el que dius tu, falta emplenar molts llocs.
Jo vaig sentir un especialista en immigració, per això, i no parlava d'Andorra, sinó que parlava d'Europa, i parlava justament, perquè el que està passant a Andorra està passant al resta d'Europa, que justament hi arribaria el moment on la gent que ve de països sud-americans ja no els hi sortiria compte vint d'Europa, perquè el seu propi país ja tornaria a generar creixement i ja podrien tornar al seu país a treballar. Ha passat en Portugal, molta gent que ha tornat a Portugal a treballar i tal, i que llavors ja només quedava una alternativa, que era Àfrica.
Sí.
O sigui que al final ens hem d'anar mentalitzant el que pot passar en un futur, no?
Al Maresme ja fa anys que venen els africans a collir maduixes al Maresme, i que parlen català perfectament, eh? Vull dir que no...
I els fills d'aquesta gent ja són catalans, etcètera. I tens un exemple com... un exemple que ara coneixem tots, i que estem encantats amb el Lamine Yamal.
Sí, tots aquests.
Clar, vull dir, són catalans.
Sí.
Vull dir, i aquí, pues, igualment seran andorrans, o hi ha gent que són andorrans, que són segones, terceres i quartes generacions.
Només has d'anar mirant la llista electoral.
Sí.
Només mires els... Quan vam començar a votar no n'hi havia ni un, i ara mires i hi ha molts cognoms que són... No tenen res a veure.
Sí, és veritat.
Sí, evolució de la demografia, per dir-ho així.
I són els més radicals, a més. Això sempre passa, eh?
Sí, bueno, potser perquè és aquesta, diguem, nova terra...
Pot ser conscient, no?
Sí, però potser viuen més doncs, aquesta oportunitat que tenen doncs, un altre país i la diferència, i ho defensen potser més...
Que no és habitual, però hi són.
Doncs sí. Adol Guillemet, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies a tu, gràcies a vosaltres, un plaer.
Et dic fins la propera. Xavier Altimir, moltes gràcies per vingut avui també.
Gràcies per convidar-me.
I et dic també fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.